Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11 del matí. Bon dia, us informa Júlia Julbeu. Acabem de saber, el Ministeri d'Habitatge endarrereix fins aquest divendres la publicació dels índexs de referència del preu del lloguer. Es publicarà el butlletí oficial de l'Estat a finals de setmana i no avui, com estava previst. El govern espanyol justifica que cal habilitar 24 hores extra per respondre a tots els dubtes plantejats per ciutadans i institucions. També cal esperar aquelles consultes que hagin entrat en registres que no són els del mateix ministeri, com per exemple els que hagin entrat via les comunitats autònomes. Amb tot, el secretari d'Estat té previst signar avui la resolució per la publicació al butlletí oficial de l'Estat, que no tindria lloc, com dèiem, com a mínim, fins aquest divendres. Més qüestions. A aquesta hora ha de començar una nova reunió entre el govern i els comuns per als pressupostos, quan falta només un dia perquè se celebri el debat a la totalitat al Parlament de Catalunya. A hores d'ara, els comuns continuen inflexibles amb el Hard Rock i podrien impedir demà que els comptes superin el primer tràmit parlamentari. Des del Palau de la Generalitat, Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. Els comuns no donen les negociacions per trencades a 24 hores del ple, tot i que el govern continuï sense cedir ni un mil·límetre a les exigències dels Liles amb el Hard Rock. La presidenta del grup parlamentari, Jessica Albiach, a TV3, torna a dir que l'únic que acceptaran serà que el govern no aprovi el pla urbanístic del projecte i que revertir la fiscalitat en el joc no és suficient.
Amb això, ningú et garanteix que el Hard Rock no tira endavant. Vull dir, jo crec que és de sentit comú que un disbarat d'aquest de posar la fiscalitat del xoc a Catalunya a l'alçada de Macau doncs, no pot prosperar, però a més necessitem un compromís explícit de que el Hard Rock no tira endavant.
Des de fa dies el govern no les té totes amb els comuns i tem que finalment pugui aprovar els comptes tot plegat quan les negociacions amb Junts pràcticament es donen per mortes.
Moltes gràcies, Judit. I en plana política espanyola, la Fiscalia denuncia, atenció, la parella d'Isabel Díaz Ayuso, l'empresari Alberto González Amador, per defraudar 350.000 euros a Hisenda. Segons avançat el diario.es, els fets haurien passat entre els anys 2020 i 2021 mitjançant factures falses i societats pantalla. Una denúncia que també inclou falsedat documental i és fruit de 2 anys d'investigació sobre les activitats de la societat de González Amador pel seu enriquiment durant la pandèmia del coronavirus. Concretament, són 15 factures falses per despeses que són fictícies per valor d'1,7 milions d'euros que li van permetre desgravar despeses que mai va fer. El delegat del govern espanyol a Madrid, Fran Martín, demana explicacions de caràcter urgent a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Tornant a casa nostra, la Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya demana una distribució de places reservades per l'alumnat amb necessitats específiques que tingui més en compte totes les famílies. Aquest curs 2023-2024 es reserven 3 places per grup i no 2, com anys anteriors. Una reserva que en molts llocs es veu incrementada en funció de la previsió d'alumnat amb necessitats específiques a escolaritzar. Per això, l'entitat avisa que pot comportar dificultats a les famílies i també als centres. Una aplicació que només tingui en compte els números pot provocar que no es tingui present les necessitats de cada família, la voluntat de triar una escola o el propi arrelament al centre. Amb tot, també avisen que el curs passat la reserva va ser superior a les necessitats finals i van quedar més de 540 famílies sense poder ocupar una plaça en alguna de les escoles. I abans dels esports, un darrer apunt, nou incendi ara en un habitatge del Masnou. Una persona ha resultat ferida i ha estat traslladada a l'Hospital Germans Trias i Pujol. Els fets han passat aquesta matinada. El foc estava desenvolupat a la tercera planta de l'edifici on ha cremat totalment el menjador. Els serveis d'emergències mèdiques han atès 4 persones més que han estat donades d'alta in situ. Ara són les 11:04. Plana esportiva, el Barça busca aquesta nit el bitllet pels quarts de final de la Champions davant del Nàpols, un partit transcendental pels blaugranes que van empatar 1 en el partit d'anada. El tècnic culer Xavi Hernández veu el duel d'aquesta nit com a una oportunitat per canviar la dinàmica del club que porta 4 temporades per classificar-se pels quarts de final de la Champions. Xavi no podrà comptar encara amb Ferran Torres, tampoc hi seran Valde, Gavi, Pedri i Frenkie de Jong. Avui en aquesta jornada de Champions també juga a les 9 l'Arsenal Porto amb l'avantatge de l'1-0 pels portuguesos. I en tennis, Novak Djokovic, número 1 del món, queda eliminat del torneig d'Indian Wells després de perdre 2-16-1 contra l'italià Luca Nardi, número 123 del rànquing ATP. L'eliminació de Djokovic aplana el camí a Carlos Alcaraz, que juga aquesta propera matinada. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora, serà a les 12 del migdia. Fins aleshores us deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Torna el Rèquiem de Mozart a la Basílica de Santa Maria del Mar. El proper divendres 15 de març, el Festival del Mil·lenni us proposa un entorn únic per acollir i degustar el més famós de tots els rèquiems, de la mà d'una de les més prestigioses entitats corals de Catalunya, la Polifònica de Porreig, acompanyada per l'Orquestra Filarmònia Ibèrica i el director Melani Mestre. Divendres 15 de març, el Rèquiem de Mozart a la Basílica de Santa Maria del Mar. Entrades a festival-mil·lenni.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Vinga, va, ja hi tornem a ser. Filosofia non-stop a la caravana amb Leo Espluga.
Uau, quina energia. Filosofia non-stop, eh? Mola.
No parem mai.
Mola, mola, mola.
No? Setmana rere setmana rere setmana.
Sí.
Estem aquí filosofant. Bueno, tu filosofes, jo fico
bueno,
el dit a la
això intento, nostra. Això intento. Què?
Tema d'avui.
Mira, avui, t'ho deia abans, dic que avui prepara't perquè és una mica dens, eh?
Ai,
això. Espero que tots els oients estiguin ben desperts, s'hagin pres un cafetó, sí. I si no anem pel segon tercer del dia.
Jo estic molt avui.
Sí?
Sí.
Et veig fresc, amb unes ulleres dobles, no? Però bueno, som-hi, som-hi, doncs.
Sí, sí, sí.
Doncs avui parlem de d'un personatge molt important de finals del segle XX, que és de Michel Foucault.
Val.
I en concret de Michel Foucault, bueno, anem a fer 5 cèntims, va, això m'agrada
fer-ho
sempre. Michel Foucault és un autor... realment, és dels autors més importants avui en dia, o sigui, és mort, evidentment, però que és un autor que té molta presència a l'actualitat i ha influït gran part de la teoria contemporània, es veu atrevessada per Michel Foucault, és un autor molt, molt, molt sonat, és un autor que es fan moltes tesis doctorals tots els anys als països d'Europa, molt influït en el que se'n diu als estudis culturals, de la nova fornada de la Universitat de Berkeley, la Universitat de tall anglosaxó, un autor molt important. Sobretot a teoria de colonial, teoria de gènere, teoria sexualitats, política... I, a més, és un autor molt important, no? És un autor molt difícil de classificar, d'acord? És un autor que trobem diverses etapes del seu pensament intel·lectual.
No segueix cap corrent?
Més o menys. O sigui, és un autor que podríem anomenar d'esquerres.
Perdó,
Digues.
Rectifico la meva pregunta. Foucault segueix algun corrent o el crea?
Clar, és un autor molt influent, és un autor que marca un territori i sobretot és un autor que marca juntament amb Deleuze, amb qui seran molt amics i després s'enamistaran. És un autor que marca el canvi de paradigma entre el final de la figura de l'intel·lectual amb Jean-Paul Sartre, no? És qui desbanca d'alguna manera Sartre, no? I diu, vale. Ieps, el subjecte humanista ha mort o ha de morir més aviat. El món és un altre, potser hem de pensar d'una altra manera. No? I Michel Foucault és qui és un autor molt, molt activista, hi ha aquelles fotos tan conegudes d'ell allà a les manifestacions al maig del 68, i a més, vull dir que condemnant, no? I a més, és un autor que té una relació molt problemàtica amb el Partit Comunista Francès, també, perquè no acaba de ser mai ben bé... Potser pels comunistes sembla un liberal i pels liberals uns comunistes. A sobre hi ha l'últim Foucault, que és molt ambivalent, que parla del neoliberalisme, que és molt bé el Foucault que parlarem avui, en el qual tothom fa un esforç per apropiar-se'l, més o menys, i segons com se'l llegeixi, pot semblar un autor que defensa una cura de cine liberal o pot semblar un autor crític amb els totalitarismes, també. Vull dir. És un autor molt ambivalent, molt difícil de catalogar.
Val. De seguida entrem a la qüestió que volies tocar avui de Foucault, abans, però em deies... Un pensador de finals del 19.
Del 20, del 20.
Del 20.
Del 20.
Que encara té molta influència en el pensament contemporani. I deies que Foucault posa sobre la taula que cal pensar el món d'una altra manera. Hem arribat a un altre punt on, tot i la influència de Foucault, cal seguir pensant un món d'una altra manera?
Clar, això és una mica una temàtica que apareix aquests dies últimament, no?, en el programa. Ostres, doncs, jo no sé si sóc la persona per donar aquesta resposta, però d'alguna manera potser el que ens va dir Foucault, que és una cosa molt, molt, molt interessant sobre ell, és que ens hem d'estar constantment renovant, no? Inclús el mateix Foucault se l'ha de renovar. Vull dir, una de les claus de que té Foucault és que és un pensador que no deriva d'uns universals, uns concrets, sinó que és un pensador que li agrada pensar les coses tal com estan, no? Tal com són. I en aquest sentit, ell se n'adona que la norma no és una sèrie d'atributs a priori, sinó que la norma i l'opressió és una cosa que s'està renovant constantment, no?, i adquirint i vampiritzant noves formes i està mutant constantment precisament per perpetuar el seu domini. Llavors, si volem pensar un pensador emancipador, que és una mica l'objectiu, evidentment, sempre d'aquest tipus de pensament, volem pensar el present per emancipar-nos d'ell, hem d'estar constantment estant atents a totes aquestes assimilacions que ha fet la norma per no caure per any d'aquesta subjectivització, no?, una mica.
Llavors, bueno, ara preguntava, Leo, si cal pensar actualment el món d'una altra manera, i amb la teva resposta, que era no sé si sóc la persona per donar aquesta resposta, m'has fet, de nou, tornar a pensar com tracto o com tractem la gent que no en sabem la filosofia. I és que crec que a vegades et pregunto com la filosofia veu això, com si fos un ens, com si fos un tot, i no com si fos un arbre amb branques, que seria una cosa més així, entenc, eh?
Exacte. O sigui, això és una cosa que tendim normalment, i crec que també aquí hi ha una responsabilitat dels mitjans de comunicació, dels medis comunicadors, que són d'alguna manera qui estableix... Òbviament, internet, la cosa està una mica diferent, però podríem dir que el mass media, no?, els comunicants de masses, són qui estableix més o menys els còdics de referència social, perquè, bueno, és lògic, no? Són hegemonitzadors i homogenitzadors, no? I en aquest sentit, crec que una cosa de la qual pequen els diferents mitjans, no?, és la idea de l'especialista, no? Sembla ser, no?, que si portem un filòsof, pot parlar de qualsevol tema al voltant de la filosofia, no? Portem un científic, no? A mi em fa molta gràcia això. Ara portem un científic a parlar sobre qualsevol tema que pugui tindre una mínima relació sobre ciència, quan normalment un físic no té, això si parles amb un físic t'ho dirà, no té ni idea de biologia. No? O un físic, una cosa que es dedica a la física teòrica, no té per què tindre una idea massa més que elemental de camps concrets de la física, no? Igual que dintre de la medicina, de la microbiologia i de més, doncs en la filosofia passa el mateix. El que passa és que com queda molt bé dir tenim un físic, tenim un científic que ens ve a parlar sobre no sé què, tenim la sensació de que els camps del saber són homogenis i hi ha una unitat interna, no? Sobretot amb la ciència és més evident que amb la filosofia, perquè com hi ha el mètode científic i totes aquestes coses, mètode científic, evidentment, no existeix, hi ha una pluralitat de mètodes, de metodologies, hi ha aquesta sensació d'un camp tancat, unitari, amb una sèrie de veritats que tothom està d'acord amb elles i qualsevol persona que estigui dintre d'aquest camp et dirà el mateix. No, les mateixes respostes, els mateixos problemes. Quan això és radicalment fals, o sigui, com... això no funciona així.
Estic pensant, Leo Espluga, gràcies i fins la propera setmana. Ara sí, va, entrem en la matèria de Foucault que volies entrar-hi.
Mira, doncs, si parlem de Foucault, en aquest cas concret, jo volia parlar d'un canvi, canvi de paradigma que es dona amb el tema del govern. Un dels interessos fonamentals de Foucault és la qüestió, primer, de la sobirania i després del poder. No? Sobirania, poder...
Molt d'actualitat.
Sí, exacte. La relació que hi ha entre el poder i el saber és una cosa que interessa molt a Foucault, el discurs i de més, però sobretot ens centrarem avui en... Foucault té un interès molt fort per la història. No? Ell primer, el primer fa arqueologia del saber, diu ell, i després fa genealogia. No? El mètode genealògic és una cosa que posa de rellevància a Nietzsche, amb la genealogia de la moral, que es basa en estudiar com ha anat canviant una cosa, com s'ha anat formant alguna cosa. No? Nietzsche estudia com s'ha format la moral, doncs Foucault farà això amb diferents coses. Farà una història de la sexualitat, farà una història de la bogeria, on ell no és historicista, sinó lluita contra l'historicisme. Perquè Foucault diu que el problema de l'historicisme és que jo tinc uns conceptes i els estampo contra la història. És a dir, jo tinc el concepte de la història política, no? Jo tinc la idea de democràcia, tinc la idea de poder, tinc la idea de tirà, tinc la idea del que sigui, i vaig a la història buscant això i passo aquestes idees per la trituradora de la història. Clar, Foucault fa un exercici contrari. Foucault es pregunta, i si no existís la bogeria? Hi ha alguna cosa així com la bogeria a la història? Anem a buscar, aviam si... Pot ser que... O sigui, parteix un lloc contrari, no? O sigui, com... Dóna per fet que no hi ha universals. El que el tema concret, per si ho interessa, es diu nominalisme metodològic. Vale? Els nominalismes és, bàsicament, pensar que no hi ha universals. En concret, Foucault, el que venia jo a parlar avui, veu que hi ha un canvi de paradigma, no? Entre... Foucault li agrada molt l'edat mitjana, i com s'estructura l'edat mitjana, és una cosa que li interessa molt, i ell se n'adona que al segle XVII... hi ha un canvi, no?, amb el tema de l'Estat, en la forma de governar. I apareix una cosa que es diu ell, que és la raó governamental o l'art de governar. Uh-huh. D'acord? Hi ha un canvi aquí. En què consisteix aquest canvi? Bé, fins al segle XVII, Foucault diu, especialment a l'edat mitjana, el govern i el poder, no?, del rei, el que sigui, els nobles, etc., no es justifica a si mateix, sinó que es justifica per coses externes. És a dir, hi ha un dret natural, hi ha una llei divina, hi ha una moral, hi ha una ètica que porta a l'administració d'allò, no? Que hi ha un poder on pot tendir cap a l'imperi, per exemple, no? Cap a l'expansió, o sigui, però hi ha una missió, Foucault diu que hi ha una missió en la història. És a dir, aquests països o aquestes nacions, bueno, nacions seria un terme incorrecte, aquests imperis, consideren que tenen una missió en la història i tenen un paper a executar, no? Tenen, al fi de la història, ells han de ser l'imperi final, el qual condueixi a la salvació, el que sigui. I, sonadament, si ho llegeix els tractats de filosofia política, per exemple, teoria política a l'edat mitjana, el paper del governant, del rei, és assegurar la salvació més enllà d'aquest món dels ciutadans. Uh-huh. Això és l'objectiu fonamental. I en base a això, el seu poder serà legítim o no serà legítim. Hi ha una relació paternofilial entre el sobirà i el camperol, diguéssim, o el ciutadà. D'acord?
Per entendre'ns allò que passava a Catalunya, que és paradigmàtic en el món de la història i que costa tant d'explicar quan cridaven els pagesos, no?, de visca lo rei, mori lo mal govern.
Exacte. Seria una mica aquesta idea, exacte. O sigui, com que no, el rei té uns deures, no?, que els ha de complir, que és, en aquest cas, una relació de protecció i de hi ha un acord en la sobirania, no? Això es veu profundament en autor que es diu Baudin, que defensa el totalitarisme absolut, diguéssim, una democràcia totalitarista, però el rei té una relació realment d'obligació respecte dels súbdits, no? Doncs amb el naixement dels estats i l'aparició de cert mercantilisme, Foucault se n'adona que hi ha un canvi de paradigma molt fort, perquè els estats deixen de ser... tindran un objectiu radicalment expansionista, sinó que l'estat sempre són estats. Això és una cosa important. L'imperi és un, però l'estat sempre són estats diferents que tenen certa autonomia, que es debateixen entre ells, i en aquest cas hi ha una limitació externa, que és a dir, la de la competència i el mercat, però alhora apareix un poder il·limitat interior, que és quan apareix el que es diu l'estat policia. Vale? La policia, antigament, en aquella època volia dir la gestió interna. D'acord? I en aquest sentit es comença a administrar la vida, el que diríem la biopolítica, dels ciutadans. Això és el canvi fonamental. Es comença a regular de manera gairebé neuròtica la vida de cada cosa de la vida. Llavors apareix un interès per la població, és a dir, la demografia, l'espai, els recursos, o sigui, com apareix a cop la idea de gestió.
Val.
I passem de la sabidoria del príncep, que tenia els seus assessors, i de més, a l'art de la governança, que té a veure amb la gestió. aquí ha...
Però llavors es trasllada la sobirania al lloc. No?
Exacte. Hi ha un canvi fonamental. És a dir, estem assistint al naixement de l'autoritarisme i el pragmatisme. D'acord?
Val.
Passem d'una governança que justifica a través d'una ètica a una governança que justifica a si mateixa a través de la idea de gestió. Això és un canvi radical, no? Perquè passem a gestionar, llavors no ens preguntem per si això està bé o malament, ens preguntem si és efectiu o no és efectiu. D'acord? Llavors, aquí trobem una època on
entrem, perdona, Leo, entrem en cert utilitarisme.
Exacte. No, encara no com a tal, no en un sentit fort, això no serà fins una miqueta més tard que apareixi ja els primers... La primera teorització del capitalisme, Adam Smith, l'economia política, amb Mill, i de més. Però sí que estem és en aquest espai, estem en aquest espai, d'acord? Llavors, l'interessant és que aquí aquesta il·limitació de gestió interna, de control sobre la vida, sobre la població, hi ha uns intents de limitar-ho. I aquests venen del dret, els juristes, la jurisdicció, no? El dret intenta, d'alguna manera, regular aquesta qüestió interna, aquesta qüestió, i això és molt curiós, perquè si a l'època del rei la llei era una cosa que servia al poder, en aquest cas es torna una eina que serveix per restringir els abusos que pot executar aquesta gestió interna il·limitada. No, és a dir, hi ha uns drets fonamentals que no es poden tocar, però quin és el problema? Que aquesta és una qüestió externa al govern. La llei és una qüestió externa al govern, d'acord? Llavors, sempre té una relació conflictiva en la qual no acaba de poder limitar del tot. Llavors, aquí ve l'interessant, que és aquí on volíem arribar. Foucault se n'adona que apareix un principi rector que limita el govern intern i és intern al govern. És a dir, és inherent al govern. És a dir, és un principi regulador essencial de l'exercici de govern, en aquest art del bon governar, d'aquesta raó governamental. Aquesta és, bàsicament, estem assistint al naixement de l'economia política. D'acord? L'economia política, no?, amb els primers autors, amb els fisiòcrates, que són aquells que són despòtics, per cert, els fisiòcrates, Ricardo, el mateix Marx, no? Els clàssics de l'economia política, la primera economia política, evidentment aquí trobem Malthus, no? Que trobem el malthusianisme, que és un fantasma que ens persegueix fins a l'actualitat, el de la sobrepoblació, el de la gestió de recursos. L'economia política és un canvi de paradigma radical dintre de la idea de govern. Perquè l'economia política, l'economia clàssica, estudia l'economia com una llei natural. És a dir, si tu gestiones els recursos d'aquesta manera, passarà això. Si fas això altre, passarà allò altre. No? L'objectiu de l'economia política és, bàsicament, el creixement de la riquesa de la nació. Llavors, es pregunta és com quin creixement demogràfic és necessari, quina gestió dels recursos és necessària dintre d'exportació, importació, aranzels, etc, perquè la nació creix en competència respecte de les altres potències econòmiques. D'acord? Llavors, l'interessant, que és que això és interessantíssim, és que laissez-faire, deixar fer, aquí és on apareix el deixar fer.
Val.
El famosíssim... Què ha de fer un bon governant? Ha de deixar de fer? No? Això és el naixement del liberalisme, per suposat. En el qual, la gran pregunta és, del governant serà, dintre d'aquesta il·limitació que pot tindre interna, fins on he de governar? És a dir, quin és el punt entre governar massa poc i governar massa? No? I això és tremendo, perquè la pregunta és, no és si és ètic o no, o moral o no pujar o baixar els impostos. Això és una pregunta completament secundària. La pregunta és, quin resultat obtindré? És a dir, és un règim de veritat, diu Foucault, perquè és com si pujo els impostos o els baixo, hi haurà dues conseqüències, com si jo tiro... com si fos una equació física, matemàtica. Llavors, en aquest sentit, la pregunta és si estàs prenent la decisió correcta, no la bona o la dolenta, sinó la correcta o la falsa.
Val.
Això és un canvi tremendo. Llavors, perquè llavors el poder està limitat a la veritat i falsedat de l'economia. Doncs clar, aquí hi ha un canvi total.
Val. Aquest canvi perdura fins als nostres dies?
Sí.
Val.
Sí.
A partir d'aquí...
Més o menys. És un sí a mitges, però sí.
Més o menys. Per tant, a partir d'aquí dues preguntes, deia. Una, em deies que aquest canvi de paradigma fomenta perquè es velli per una gestió demogràfica i una gestió de recursos.
Exacte.
Entre altres, entenc?
Sí, però aquests són pilars, diguéssim, del territori.
Dos pilars, que la gestió demogràfica, estem veient la problemàtica migratòria que té Europa i arreu del món,
sí,
com s'aborda, uh-huh, amb moltes pors sobre la taula,
uh-huh,
i la gestió de recursos, estem veient el que passa amb el canvi climàtic, uh-huh, en concret amb la sequera a casa nostra.
Uh-huh.
Per tant, és un sistema que està començant a saltar pels aires?
Clar. L'interessant aquí és veure com... Clar, això és una pregunta molt interessant, perquè Foucault, diguéssim, no assisteix al crac del 2008. I això és fonamental, aquesta idea. El que és indubtable és que durant un temps el liberalisme aporta riquesa a les nacions. Això és un fet, no? Adam Smith ho estudia perfectament, a la riquesa de les nacions, en contra dels rentistes, però sí que és cert, a favor d'una bona gestió, no? Diguéssim, hi ha una expansió i una abundància, no? El capitalisme genera abundància a certes parts del món. Això és un fet que és així. Què entrem per abundància és un altre tema, però anem a això per fet, no? Clar, el liberalisme, diguéssim, es topa amb problemes, també, no? Especialment la depressió, el crac del 28, no? És la primera debaclada tremenda, mm-hmm, no? I la pressió dels anys 30 és brutal, no? I entrem en la necessitat d'una planificació socialista, del tall socialista amb Roosevelt, per arreglar aquella situació. Vull dir, el dejar hacer, el laisser faire, fracassa cada X temps, no? És el que estudia Marx amb les crisis del capital.
Mm-hmm.
Què passa? Apareix un cop un paradigma neoliberal, que això parlarem un altre dia, curiosament, el pare del neoliberalisme és l'Alemanya federal,
uh-huh,
d'acord? L'occidental. Són els pares del neoliberalisme. És el primer estat fonamentat del neoliberalisme i són qui, evidentment, dirigeix avui en dia la Unió Europea. Molt marcadament, a més. L'interessant és aquí com el neoliberalisme aconsegueix... Hi ha un miracle, no? Amb Alemanya, per exemple, l'Alemanya occidental és un miracle que passa allà. Com es diu aquell economista? El miracle de no sé qui es diu, el de Schaint, em sembla que és, si mal no recordo. Bueno, el cas és que hi ha un miracle econòmic i és un estat profundament intervencionista de l'economia. El que és indubtable és que Alemanya passa de ser un país empobrit fins a la mèdula després de perdre una guerra, etc, i en uns pocs anys es converteix en una potència econòmica, no? Això és un miracle, evidentment, és una qüestió molt important. Què passa aquí? El neoliberalisme, aquesta economia, va tenir èxit fins que arribem a un present on, com tu dius, aquest paradigma s'ha esgotat o s'està esgotant i està fracassant en aquesta gestió. Perquè hi ha una crisi demogràfica importantíssima on aquesta idea de creixement infinit amb el tema del PIB i, a més, està amb un problema, el GDP, amb un problema real, ho podem veure al Japó, per exemple, uh-huh, tenen un problema...
Molt gros.
Molt gros, amb una població envellida, sí. On literalment no creixen econòmicament. No poden créixer perquè no hi ha gent. És vera, com són països que controlen moltíssim la migració perquè són profundament racistes,
uh-huh,
tenen un problema greu. I aquí també tenim un problema greu. O sigui, Europa té un problema greu, una població envellida. Tot el món està en aquest problema. És a dir, el capitalisme ens presenta ineficient en la gestió demogràfica, sobretot perquè no té un creixement raonable, no s'ajusta al creixement dels recursos, al creixement de la població. Hi ha un problema greu aquí. I amb la qüestió dels recursos, també fracassa absolutament. Perquè la famosa mà de l'esperit, la mà oculta,
uh-huh,
no, que regula el mercat de manera màgica, aquesta és la idea de l'escola de Chicago, per exemple, que són els teòrics neoliberals, que diuen que bàsicament el mercat és el millor ens regulador de tots els interessos particulars. És a dir, el capitalisme és bo per ells perquè té la capacitat de... és l'única manera espontània. O sigui, espontàniament el mercat, diuen ells, té la capacitat d'alinear els interessos individuals per un bé col·lectiu.
Val.
Que és l'abundància. Bueno, això diuen ells, no?
Val.
Què passa? Jo crec que aquest paradigma potser abans era cert... Jo crec que no, però bueno, és discutible. Però crec que avui en dia, donades les circumstàncies actuals, difícil és. No? Ells et diran que a través de la innovació i d'aquest ajustament espontani màgic, de cop hi haurà un invent que ens permeti, doncs, no sé, crear aigua potable per la cara. No? I el capitalisme verd aconseguirà, no?, que sigui més, a través de la inversió, serà més rentable una economia verda que no pas una economia contaminant. Jo crec que aquest, això crec que és impossible. Però bueno, ells defensen aquesta idea, no? Jo dono les parts, que es podrà fer després.
Va, deixa'm fer-te una darrera pregunta, conscient que obro meló i conscient que sé... que intueixo la resposta. Em parlaves, i començàvem a parlar avui, de sobirania i govern. Jo crec que el govern, avui tots tenim clar, ho hauríem, de tenir clar el que significa, i ho expressaves molt bé a la secció d'avui. El que no tenim clar és on rau la sobirania. Des del Congrés dels Diputats es diu allò de la casa de la sobirania del poble.
Sí, ja. Tots ens agrada la retòrica.
La sobirania...
Sí.
Pel que deies abans, rau en el poble o en l'interès econòmic?
Clar, la sobirania... és la capacitat de fer. En termes molt simples. És un, o sigui, la sobirania és un terme gairebé bel·licista.
De fer o de decidir?
De fer.
De fer.
Perquè decidir sense fer no serveix per res. Això és el que diu... O sigui, com els grans teòrics de la sobirania són sempre de dretes.
No, clar, de decidir per fer.
Exacte. Sí, sí. O sigui, tu pots decidir, però si no pots fer, és com aquí, aquí podem declarar la independència, però si no la podem executar, no hi ha sobirania. És així de fàcil, no? La sobirania és un terme de força. Sempre ho ha sigut. I per mi és molt curiós, però els grans teòrics de la sobirania són d'extrema dreta, gairebé. Però jo se'ls ha de llegir per veure què diuen, no? La sobirania, diu Baudin, és poder implantar la voluntat pròpia sense que ningú més pugui dubtar d'allò. O, com diu Schmitt, la sobirania és, literalment, l'estat d'excepció. Poder implantar l'estat d'excepció és la sobirania, bàsicament. No? En el moment en què es poden suprimir les llibertats individuals, per una idea que jo decideixo sense la voluntat popular... Això és la sobirania. Què és la sobirania? Sense sobirania econòmica no hi ha sobirania fàctica. Això és una idea clau. Ho podem veure, per exemple, amb la Unió Europea, la OTAN. Si no hi ha sobirania econòmica, no hi ha res. O sigui, com el Parlament, perquè no té sobirania? El Congrés dels Diputats, perquè no té sobirania? Perquè no té sobirania econòmica. No està per sobre de l'IBEX 35. No, Estats Units no està per sobre del Fons Monetari Internacional. O sigui, Europa no està per sobre del Banc Europeu. Llavors, en aquest sentit, com l'economia és el que marca la capacitat de poder executar les teves idees o no, la força, la sobirania es defineix a través del caràcter econòmic. No? I això és tràgic, evidentment, però és així, és així.
Camarada,
un plaer.
La setmana que ve més.
Àlido.
Gràcies.
Vagi molt bé.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Ai, ara truca.
Vaig a veure qui és.
Qui és?
Sí, digui'm.
Què?
Mira, no t'ho creuràs, és que estic a Ràdio Estel en directe.
I és?
Yes. La consellera de la presidència. Jo no sabia que teníem d'això, també. Mare de Déu, que bé.
Sí.
Et truco ara en 10 minuts, tu. Fixa't tu, eh?
Però, i si és jo un no premi? Sabia. Té pinta premi, eh?
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda.
Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field.
Mireu, avui a la caravana hem convidat a l'escriptora i doctora en biologia vegetal Marta Renato perquè acaba de publicar la seva primera novel·la, Sendero d'Estrelles, de Maeva Edicions. Sendero d'Estrelles és una ficció històrica ambientada a la Catalunya del segle XVI. La protagonista, la Núria, és una jove curiosa que viu als Pirineus i que es queda orfe amb només 10 anys. És llavors quan descobreix que té un do especial pels remeis naturals, una remeiera solitària l'acull i li ensenya el secret del món de les plantes. La Núria, doncs, emprendrà un viatge per convertir el seu coneixement, el coneixement de les plantes, a la seva gran passió. Per parlar-ne de tot plegat, Marta Renato, bon dia i benvinguda a la caravana.
Hola, bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Marta, acabes de publicar aquest Sendero d'Estrelles, és la teva primera novel·la, com ho estàs vivint tot plegat?
Doncs amb molta emoció, perquè la veritat és que és el fruit d'un treball de molts anys. Bueno, de fet, és una història que porta quasi mitja vida al meu cap, després molts anys de treball d'escriptura, i em vaig posar molt contenta quan me la va acceptar una editorial com Maeva, que a més ha fet una edició que és molt bonica i estic molt contenta.
Mm-hmm. Per què és una història que portes tants anys, que porta tants anys en el teu cap?
Sí.
I dius, ara és el moment, ara ho faré.
Doncs bé, es van donar diverses circumstàncies que em van permetre escriure. O sigui, ella portava des de petita, jo passava les vacances i els ponts i els Nadals allà a la Cerdanya, una zona que es diu Caos de Roques, que és com una zona laberíntica amb grans roques que es formen amagatalls, petites coves, i llavors m'encantava aquella zona, perdre'm, jugar, escalar, ficar-me als amagatalls, i m'imaginava quin tipus de personatge doncs podíem viure allà. I aquest va ser com el germen de la història, de voler explicar la història d'una guaridora, d'una uh-huh. dona que viu allà i fa servir les plantes per ajudar els malalts. I bé, aquesta història va estar creixent durant molt de temps al meu cap. Vaig començar a estudiar biologia, em va enamorar tot el món de les plantes. Vaig anar visitant llocs que després han sortit a la novel·la, visites guiades doncs, per Girona, pel monestir de Pedralbes, que la veritat ho trobava molt interessant, i anava a no tenir idees a tot arreu. I llavors jo crec que l'espurna aquesta d'inspiració, que va ser com, ara és una història que la puc lligar, va ser quan vaig llegir una notícia que fa ja 5-6 anys, de que havíem aplicat la intel·ligència artificial per intentar descodificar un manuscrit antic, que és el uh-huh. manuscrit Voynich. I llavors em va cridar molt l'atenció, me'n recordo que em vaig llegir la notícia i vaig dir, però quin manuscrit deu haver tan antic que durant segles ningú ha pogut desxifrar. Llavors em vaig fer amb una edició facsímil, que és aquestes, que bueno, és el llibre escanejat, uh-huh. i hi havia dibuixos de plantes estranys, constel·lacions, dibuixos de dones que es banyaven amb aigües, i vaig dir, aquest és el meu llibre. Aquest és el llibre de la Daleda, que és la guaridora aquesta que viu als Pirineus. I llavors vaig veure que amb aquest element, aquest llibre antic, doncs podia lligar tota la història entre la Daleda i la Núria, que és la protagonista. I a més va coincidir amb un moment de la vida que també tenia una mica més de temps per escriure, i va ser va ser el punt de sortida.
Clar, Marta, de seguida et pregunto com ha estat tot aquest procés d'escriptura, sí. De seguida entrem també en tot aquest imaginari que ens planteja Sendero d'Estrelles abans, però ara ens ho deies, eh?
Sí.
Tu ets escriptora, però també ets doctora en biologia vegetal.
Sí, exacte.
Com es combinen aquestes dues passions? És a dir, ciències i humanitats sempre ens les han venut com dues peces com molt separades, inclús antagòniques, no? No ho són tant?
Doncs jo penso que no haurien d'estar tan separades, perquè realment la ciència ens permet entendre el món que ens envolta i les humanitats és com que ens permet entendre com ens pot afectar a nosaltres i com podem explicar-lo entre nosaltres, no? Tot això. I llavors jo sempre m'ha agradat els dos mons. De fet, vaig estar dubtant si tirar en un moment de la meva vida, no? Quan escollies carreres, tirar per periodisme o per biologia. Al final la biologia va guanyar. Però realment mai m'he oblidat de la meva passió per escriure i per llegir, per explicar històries i per intentar commoure a la gent, perquè moltes vegades els escrits científics són tan freds i tan distants i jo crec que caldria que també s'inclogués una part d'aquest coneixement dins del món científic.
Com ha estat el procés d'escriure una novel·la com aquesta?
Doncs llarg, solitari, perquè comences a escriure tu tota sola, portes la història al cap, però encara no està prou madura com per ensenyar-la ni fer-la llegir. Llavors sí que la pots explicar, però no és el mateix. Vaig estar 3 anys per la primera meitat de la novel·la, perquè em vaig adonar que necessitava mentors. Vaig reescriure moltíssim, no sabia ben bé com explicar les coses, i llavors em vaig apuntar a diversos cursets, a escoles d'escriptura, centres cívics i això, que em van ajudar molt. I l'últim any ja tenia clara tot el procediment, tota la història que volia explicar, i l'últim any vaig escriure la segona meitat. Llavors va ser... l'últim any va ser quan m'ho vaig passar millor, perquè realment vaig veure que avançava molt, que sortia una història molt xula, i bé, en total 4 anys.
Perdona, arriba un punt en què intueixo que a l'inici, clar, em deies 3 anys amb la primera meitat de la novel·la i el quart amb la segona meitat, que ara em deies, és quan el gaudeixo, no?
Sí.
Arriba un punt en el que estàs escrivint i dius, ara estic gaudint escrivint.
Sí, i tant, sí, sí. Bé, de fet, durant els 3 primers anys també hi havia moments que m'ho passava bé, però també hi havia moments que no sabia per on tirar, que abandonava durant setmanes. Després se m'acudia alguna escena, algun diàleg que deia, això val la pena escriure, i tornava. Però sí, va ser realment l'últim any quan gaudia de cada sessió d'escriptura, realment no fallava cada dia, i fins que ho vaig terminar. I bé, després les revisions van ser una altra vegada feixugues, no? Però va estar bé.
Sí, que en sigui, Sendero d'Estrelles és moltes coses. Una d'elles és una novel·la històrica.
Sí.
Per tant, intueixo que t'has hagut de documentar molt per escriure-la?
Sí, clar, la part de més de biologia vegetal ja me la coneixia, perquè de la meva afició, doncs, de la botànica, fer sortides i de l'ús de les plantes medicinals i això. La part històrica, hi havia idees que ja les tenia, de les visites de llocs molt, molt interessants que visitava, però sí que em vaig haver de documentar mentre escrivia amb llibres, articles, vaig visitar algunes exposicions a museus, realment per assegurar-me de no dir tonteries, perquè clar, jo no sóc historiadora i que aviam si estic dient aquí una cosa que és una burrada, no? Que no correspon a l'època que estic escrivint.
Ho dèiem a l'inici, també, la novel·la que s'ubica als Pirineus, però concretament en un poble fictici dels Pirineus.
Sí.
Per què fer-ho així?
Bé, volia tenir la llibertat de poder inventar una història sense haver de dependre dels registres històrics d'allà. Llavors, tots els pobles que envolten aquest poble fictici sí que existeixen. Hi ha Andorres, que tenen les aigües termals, aquestes que són prou conegudes, hi ha Llívia, que també hi Puigcerdà, però el poble en si, que obre la història i on passen la majoria d'esdeveniments, és inventat. Li vaig dir Malès de Cerdanya, perquè vaig inventar que allà hi havia panals de mel i es dedicaven a això. I bé, volia partir des de zero, de no haver d'intentar encaixar esdeveniments històrics, no?, i registres que potser no encaixaven a la meva història. Però la resta sí que és verídic.
Deia que Sendero d'Estrelles és moltes coses, entre elles una novel·la històrica, però també és una ficció històrica on hi ha espai per històries d'amor.
Sí, sí que hi ha... bé, la Núria, quan emprèn aquest viatge perquè vol aprendre noves formes de curar i nous remeis, doncs coneix el Guim. El Guim és el fill menor del cirurgià de Puigcerdà, que, com ja sabeu, abans les... Bueno, suposo que d'altres novel·les històriques ho coneixeu, que abans la cirurgia i la medicina eren disciplines molt separades. Els metges tenien estudis, anaven a la universitat, i, en canvi, els cirurgians eren més com... Bueno, com barbers, com una mena d'artesans que s'ho transmetien de pares a fills i no hi havia gaires estudis reglats. Llavors el Guim és el fill del cirurgià de Puigcerdà i llavors admira moltíssim els metges perquè els considera uns savis, unes eminències, i llavors somia amb que l'acceptin en una escola de medicina d'una ciutat. I llavors, doncs, bé, la Núria i el Guim es coneixen i intercanvien, doncs, les seves impressions, les seves idees sobre remeis, medicina i tal, i bé, entre ells ja us podeu imaginar que comença a sorgir, doncs, una mica d'afecte, no?, per dir-ho així.
Ho dèiem abans i ens ho especificaves. És una novel·la, no és un text científic.
No.
Tot i així, tens la intenció de que el lector també n'aprengui?
Sí, jo penso que això és una part important. Quan algú escull una novel·la, històrica sobretot, també té aquesta mena de curiositat per aprendre coses noves. I aquí, bé, el que volia explicar era una mica l'evolució en l'ús de les plantes medicinals. Perquè, bé, és una part que no mai ha format part ni de la meva recerca ni dels meus estudis reglats, però que sempre m'ha interessat molt. I volia il·lustrar aquesta evolució des del coneixement ancestral de les guaridores, que era així com més basat en ritus, més dogmàtic, més misteriós, podem dir, fins a l'ús que començaven a fer els boticaris de les ciutats, que ja estaven basats més en mètodes científics, en les regulacions del gremi, la col·laboració amb metges... I llavors, doncs, al Renaixement, al segle XVI, quan està ambientada la novel·la, realment els boticaris de Barcelona van ser uns pioners en l'aplicació dels principis de la ciència farmacèutica, i hi ha documents i llibres publicats que ho demostren. I llavors jo volia explicar aquesta evolució que penso que es reflexa en el viatge de Núria, des d'una aldea, un poble allà molt petitet, aïllat al Pirineu, que encara continua sent com molt medieval, i després va passant per diverses experiències fins que acaba a Barcelona amb el gremi de boticaris i on aprèn un món nou i una nova forma de fer les coses.
Sigui com sigui, poses molta rellevància en aquesta novel·la, a les remeieres.
Sí.
Ho dic perquè jo sóc un enamorat del que han significat per aquest país les remeieres. Trobo que se n'ha parlat molt poc. Em sembla que hi ha algun museu en algun poblet, no sé si has visitat.
Les trementinaires. Són una mica posteriors. La figura de la trementinaire és posterior al segle XVI, però sí, es basa en el mateix principi. Sí,
exacte,
sí.
Que feien quilòmetres d'un poble a un altre, anant buscant herbes medicinals que acabaven venent, etcètera, etcètera. Creus que s'ha perdut una mica aquesta tradició trementinaire, remeiera, i per tant l'has volgut recuperar una mica també a través d'aquest llibre?
Sí, clar, la veritat és que tot aquest coneixement antic s'ha perdut moltíssim en les últimes dècades, bé, per l'estil de vida que portem, no?, que estem més allunyats del camp. Ja la gent realment no coneix les plantes. Bé, de fet, jo no les coneixia fins que no vaig començar biologia i em vaig especialitzar en biologia vegetal, però és que ja la gent no coneix les espècies. Vas pel camp i ningú sap dir-te què és això, què és l'altre. I això sí que s'està perdent i és una llàstima. Òbviament, tots aquests remeis s'han de tastar, s'han de posar a prova i veure si realment són útils o no, però hi ha molt d'aquest coneixement que val la pena conservar i que realment és una llàstima que s'estigui perdent. Hi ha grups de recerca que estan fent esforços per conservar-los en etnobotànica. Hi ha un a l'Institut Botànic del CSIC, que està allà al Jardí Botànic, que, que va catalogant una web molt xula que es diu d'Etnobotànica, no me'n recordo com es diu, però on pots consultar totes les entrevistes que han fet a gent gran de pobles i que ha explicat quins remeis van aprendre de petits, bueno, de petites, perquè solen ser dones. Les que...
Solen ser dones, sí.
La
Marta Renato, que abans ho dèiem, a part de ser escriptora, és doctora en biologia vegetal. Després d'escriure aquest llibre, Marta, tu com et presentes? Com a escriptòloga, com a escriptora, com a biòloga, com les dues coses?
Bé, des que s'ha llançat la novel·la sóc escriptora a tot arreu.
Sí, eh?
I així vaig fent promoció. Sí, bé, tampoc és que em presenti així, amb un títol, no? No sé, perquè he fet moltes coses a la meva vida. Per exemple, ara estic més centrada en la gestió de la recerca, més cosa administrativa que no altres temes. En el futur m'agradaria presentar-me com a escriptora, però clar, no sé si donarà per continuar. Tinc més històries al cap, òbviament, i estic treballant amb elles, però aviam com va aquesta. I...
Ara et preguntaré sobre tot plegat abans, però sí que... Ho deies abans, aquesta és la teva primera novel·la, per tant, intueixo que has begut de molt referent literari. Quins són els teus referents literaris?
Bé, doncs, d'adolescent vaig començar amb novel·la històrica totxa, amb Els Pilars de la Terra. Va ser, jo crec, que la primera novel·la històrica amb cara lluny que vaig
llegir,
i em va encantar. També vaig llegir tota la sèrie de Noah Gordon, del Médico, que també em va enamorar de la història de la medicina durant tots els segles d'aquestes novel·les. He llegit moltíssims autors d'històrica. Normalment m'agraden les novel·les històriques que estan protagonitzades per persones anònimes, que no són aquestes típiques figures que ja hem llegit 20.000 biografies sobre elles i que són els noms coneguts per tots, sinó que m'agrada més llegir aquest tipus de novel·les que estan protagonitzats per gent comuna, que amb el seu dia a dia, amb els problemes que es troben, amb els seus somnis, doncs ens il·lustra una mica com vivien i com pensava la gent d'aquest indret. En aquest sentit, també m'agrada molt la Tracy Chevalier, no sé si la coneixeu.
Que va... El Joven de la Perla.
Sí, exactament, és la seva novel·la. I últimament també escriu així a la Maggie O'Farrell, que ella ho expressa molt bé, diu que escriu sobre els personatges que estan al marge de la història, que és que agafa un personatge molt conegut i escriu sobre dones que estaven al seu voltant, que han passat totalment desapercebudes, però que van viure una vida tan interessant com la figura històrica en si.
Precisament, abans ho deies, com les remeieres, les tramentenaires, les grans referents són dones. Cal seguir posant la qüestió sobre la taula quan dic que no hi ha prou dones en el món de la literatura com a personatges protagonistes, encara a dia d'avui?
En el passat està claríssim que és així, o sigui, fins fa 20, 10, 15 anys, segur que sí. Ara jo crec que les editorials estan apostant molt més per les autores, per la literatura que li diuen femenina, però clar, és que la resta de literatura tampoc li diuen que és literatura masculina, literatura en si. Llavors, jo crec que aquest fet s'està revertint també en els premis, vas veient com els jurats fan aquests esforços, no?, com per alternar, que no hauria de ser un esforç, perquè realment si les escriptores són el 50% del talent, haurien d'haver rebut el 50% dels premis només per probabilitat. Però bé, penso que ara hi ha més consciència. Jo quan recomano també intento recomanar autores, més que no autors, tot i que... perquè jo anoto les novel·les que llegeixo. No sé si hi ha més gent que ho fa o només és mania meva. Llavors va arribar un moment que vaig repassar i dic, però si les dues terceres parts són autors o homes, llavors vaig intentar conscientment escollir més dones i la veritat és que ara ja no em cal ni pensar-hi. Ja en el món de recomanacions on moc, doncs ja em surten moltes novel·les de dones i la veritat és que gaudeixo molt amb elles, sí.
Sendero de Estrelles, de Marta Renato, que ja està publicat per l'editorial Maeva, ara calen les presentacions. Em sembla que aquest dijous ja en tens una.
Sí, aquest dijous en tinc una, sí. Ja vaig tenir una la setmana passada, aquest a la llibreria Libri, a les 6:30, el dijous 14.
Tens més?
Sí. Participaré en una taula rodona al Centre Cívic Pere IV, que és el Centre Cívic de les Corts, amb altres escriptors que han estat alumnes del centre. Aquest és el dimecres 27, a les 6.
Abans m'ho apuntaves una mica, Marta. Ara acabes de publicar la teva primera novel·la.
Sí.
Ja estàs amb la següent. Vols gaudir d'aquesta i ja t'hi posaràs?
Bé, és qüestió de temps. Ara no tinc temps de treballar en la següent perquè estic amb tot el tema de promoció, xarxes socials, que absorbeix moltíssim de temps, i la web i tot això. Però, bé, ja tinc una història prou definida al cap, l'estic treballant, encara no m'encaixa al final. Fins al Nadal estava treballant amb ella, m'estava documentant, mirant els punts de gir, definint els protagonistes, i bé, quan acabi aquesta promoció, suposo que després de Sant Jordi, doncs m'hi podré tornar a posar. És també una novel·la de ficció històrica i ambientada a Catalunya, però molt, molt abans, a l'època hel·lenística, com al segle III abans de Crist. I bé, i espero que surti també maca i amb cara i ulls, i que la vulguin publicar.
I tant, per cert, sé que queda bastantes setmanes, però vaja, per Sant Jordi et veurem pels carrers de Barcelona?
Sí, sí, ja tinc diverses signatures, sí, eh? Sí, estaré, bé, per xarxa segur que ho comparteixo, si ho voleu consultar, estaré a la Bacus de Sants, a l'EFNAC de la Illa, i a dues parades a la Rambla i a Passeig de Gràcia. I bé, tindré un dia molt ocupat, però la veritat és que encara no m'ho crec, és com un somni, no? Jo sempre he anat a Sant Jordi...
Sempre has estat a l'altra banda,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Suposo que fa il·lusió també trobar-te...
Sí, moltíssim.
Amb la gent
sí,
que t'ha llegit
sí.
A tu.
Sí, sí.
Deu ser espectacular, això.
Sí, la veritat és que tinc moltes ganes i aviam.
Per últim, Marta, sí que m'agradaria... Clar, aquesta és la teva primera novel·la, per tant, trobo... que porta molt al·licient, si algú s'ho està plantejant, que ens ho responguis tu, no? Què es necessita per ser una bona escriptora?
Perseverància, penso jo. No rendir-te, treballar cada dia. Perquè idees hi ha per tot arreu. Sempre tothom s'interessa. Ai, d'on treus les idees? Doncs és com la part més fàcil, la divertida. Vas tenint idees aquí i allà, vas visitant, vas coneixent algú. Però, clar, el fet de convertir aquestes idees en una història que... ben estructurada, que enganxi amb uns personatges creïbles, això requereix moltíssima, moltíssima feina, moltíssima constància i ganes d'aprendre, de reescriure, d'equivocar-te, de donar a llegir que et critiquin i tornar a escriure, i això és perseverància totalment. Sí.
Marta Renato, autora de la novel·la Sendero d'Estrelles, moltíssimes gràcies per presentar avui aquesta novel·la a la Caravana de Ràdio Estel, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Take you down.